Com anuncia el Michael Jackson, és el moment de la classe d'història del nostre Michael, el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia.
Ara anava bé, bon dia, Michael. És que ja em dius que et diuen de tantes sí. maneres pel nom. Cuenca, com estàs?
I molt bé. I el, bueno, això de comentar dels noms, tinc tants noms que al final el que se'n queda sempre és el cognom.
Ja està.
És molt, bueno, que és el, al final m'agrada més que el nom, el propi nom. M'agrada més Cuenca que Miquel.
Sí, eh?
Sí, no m'agrada, ho sento pels meus pares, però no m'agrada el nom de Miquel gaire.
Avui, últim programa, última classe d'història.
Ha passat ràpid, eh? Bueno, sí, ha sigut una setmana i... dues setmanes, han sigut,
a mi no tant.
No, no. Jo vinc aquí al final 20 minuts.
Sí.
Bueno, hem estat també coincidint a la televisió.
Sí, perquè... és que estem moltes hores aquí tots dos posats.
El que sí que jo crec que tardo més en venir de casa a la televisió que estan aquí, a vegades.
Corroboro.
És que l'Avinguda Tarragona és una meravella arquitectònica i urbanística bastant, bastant peculiar aquí, Vilafranca del Penedès.
I l'aparcament?
Clar, per això jo he decidit al final pagar... mensualitat del sàbat aquí baix, a la plaça Penedès.
Sí, eh?
Sí, perquè...
Ja t'has rendit.
Sí, ja m'he rendit. El que passa és que abans aparcava els jutjats, llavors no havia de venir per l'Avinguda Tarragona, passava pel Mercadona. Per
perquè
la
vens
Nacional,
de la Múnia.
Vinc de la Múnia. Però clar, he de passar per l'Avinguda Tarragona. Per tant, crec que tardo el mateix venint al sàbat que anant al pàrquing dels jutjats i venint caminant a vegades.
Jo vinc de Vilobí.
Clar, tu tens...
I aparco al Milà, quasi sempre.
Però ja hi ha lloc, els dies de cada dia?
No,
no, oi?
No, és que hi ha dies que no hi ha lloc ni al Milà, o sigui...
Que aparques al de terra d'allà a l'auditori.
A les pistes, a vegades. Sí, sí, és terrible. O sigui, després ha arribat ara a tot arreu, però és que... No pot ser això, home.
Allò sí que és una odissea. Aquest poble-ciutat... Clar, és que a vegades no sé si Vilafranca és
una vila,
ciutat
una
o poble. Bueno, un poble, direm una vila, sí.
Una vila.
És molt... em torna boig.
Hi ha massa gent.
Sí.
Hi ha massa gent
per la poca que teòricament ha d'haver.
Sí, jo penso, d'on surten tants cotxes? És impossible que hi hagi tants cotxes.
Jo crec que un problema també és que sigui el nucli de les autoescoles, perquè hi ha gent de Martorell que ve aquí a fer els exàmens i les pràctiques i jo no vull tenir una persona que va 10 per hora per una carretera.
Totalment d'acord, a totes hores.
A sobre ara s'ha disminuït, crec, els trams de velocitat. Ara ja no és 50, crec, interurbà.
Encara
30.
Van més a poc a poc.
Sí, però és que van 20 quilòmetres més a poc del que s'ha d'anar. Dic, escolti, ha de...
No, atengui
a ser a les normes.
Autoescola Lloret de Mar. Aviam.
És a mi em tornen... Jo ho sento molt, perquè jo també, al final també hem estat naltros fent...
Però som d'aquí, aviam, cadascú el seu lloc a treure's el carnet de cotxe.
Sí, i també,
no
clar,
pot ser que vingui gent de tot Catalunya a Vilafranca.
A les pràctiques.
Home.
I quan hi ha examen, no pot circular.
No.
Que jo ho sento molt, perquè els alumnes no... Bueno, sí que tenen la culpa.
Clar.
Si van a 10 quilòmetres per hora, no pots anar a 10 quilòmetres. D'anar a 30, has de perdre la por i donar-li gas al cotxe.
Que es treguin el carnet al seu poble, que posin més llocs sí. d'examen. Jo tinc amics de Martorell que em deien «Oh, ets de Vilafranca, jo vaig venir aquí» i pensava...
Jo d'Esparreguera.
És que... I de Vallirana, i de...
No sé què té... Bueno, potser...
Perquè no es fan els exàmens per allà.
No es fan?
No.
Doncs és on els haurien de fer.
Sí.
O que se'n vagin a Barcelona.
Exacte. No, que és més difícil.
Bueno, pues, ja és on es curteixen els conductors, de veritat.
Bé, després d'aquest moment de crítica social...
Calia fer-ho.
Sí.
Jo estava guardant-m'ho.
No, ha vingut frustrat el Miquel, pobre.
He vingut que pensava que arribava tard.
Però no, has arribat just a temps. De què parlem avui?
Avui, bueno, de lo que tu vulguis.
És que m'he dit, avui, examen sorpresa.
Sí, avui tinc examen.
I com que no he estudiat, he recorregut al meu amic ChatGPT i li he dit, hola, Chat, sempre s'ha de ser educat. Bon dia, Chat.
Ah, li has dit hola.
Sí, jo sempre li dic bon dia, Chat, i després li dic gràcies.
Si li respons bé, et fa les preguntes millor.
Crec que no.
No, i no té tanta motivitat.
I a vegades s'equivoca. Això, si algú m'està escoltant i el fa servir, a vegades s'equivoca. Perquè l'altre dia li vaig dir, fes-me un resum de dades d'aquesta persona. I em va posar que era un esportista d'atletisme. I li vaig dir, Chat, aquesta dona era nedadora. I em va dir, disculpa l'error. I es va inventar coses. Als anys 50 va guanyar els Jocs Olímpics. I jo pensava, què m'estàs dient?
Com era atleta i estàs parlant de Michael Jordan.
Sí. Bé, doncs, el ChatGPT m'ha fet unes preguntes, t'he de dir que no m'agraden gaire.
Val.
Però en tiraré alguna i mentre expliques aniré buscant alguna altra, vale? Començo per política sobre la Primera República Espanyola, què et sembla?
Vale.
És un tema que vas mencionar miqueta.
És que és bastant curiós. De la dura un any i poc i té...
Té cosetes,
sí,
eh?
Sí, té cosetes bastant surrealistes.
Doncs la primera pregunta que m'ha fet és quins eren els principals desafiaments que la Primera República va enfrontar durant el seu temps?
Home, el primer de tots va ser, jo crec, la qüestió nacional. Perquè a la Primera República diguéssim que hi havia dos bàndols, que uns eren els centralistes i els altres els federalistes. Els centralistes, òbviament, volien un estat central, que diguéssim controlés tota la nació, i els federalistes volien un estat federal que tingués un senat que funcionés de manera correcta, no com el senat que tenim actualment, que no serveix per res. I unes cambres de, diguéssim, legislatives a les diferents, diguéssim, nacions federals, com pugui ser Catalunya, Galícia, l'Aragó, Andalusia... I diguéssim que ells creien que així s'acabarien els problemes de les qüestions nacionals a Espanya. Què passa? Que aquí som molt diferents i si donem una cosa, volem més. Per tant, a la és que és... La gent que abogava per un estat federal, diguéssim que no estava del tot contenta. Què passa? Que van decidir fer ciutats independents, també. I aquest, diguéssim, que és el fil conductor d'un altre conflicte de la Primera República, que són les guerres. Durant aquest any i poc van haver tres guerres que va haver d'enfrontar-se a la Primera República. La primera va ser la Primera Guerra de Cuba, perquè, recordem, Puerto Rico, Cuba i Filipines continuaven formant part d'Espanya, perquè no, encara no s'havien perdut. Es van perdre el 1898. La primera república succeeix als anys 70 del segle XIX. Llavors tenim la Primera Guerra de Cuba, tenim una guerra carlista i tenim la Guerra dels Cantons, que és el que t'he comentat. Els cantons eren òrgans independents que es van independitzar d'Espanya, però no diguessin que s'independitzava un territori molt gran com, per exemple, l'Aragó. No. Eren ciutats o pobles. O sigui, per exemple, hi havia el cantó de Cartagena. Llavors, Cartagena era una ciutat independent, era un país independent, era com el Vaticà.
Vale.
I llavors aquesta ciutat s'enfrontava amb el seu veí, no sé, amb Lorca, que també està a Múrcia. I s'enfrontaven perquè uns volien tenir aquell territori, també. Llavors es liaven a tiros i a hòsties.
Perquè quan tu quan ets un país, necessites una guerra. Llavors els de Cartagena van dir, hosti, som un país, sí, anem a fer guerres.
I crec que a mi em sona, ho vaig escoltar d'un podcast, que clar, Cartagena no podia tenir la bandera de la Primera República, que de la Primera República la bandera era la rojigualda, també. Cal entendre que la bandera de la Segona República és un error. No havia de ser del color lila.
No.
No, havia de ser rojigualda. El que passa és que crec que va haver un error i al final se li va posar també el color lila dels comuners de Castella.
Quedava poca tinta i va...
Sí, la impressora no...
Com? La rojiblanca?
No, rojigualda.
Rojigualda. Saps que no sé quina és aquesta d'allò?
La rojigualda és la bandera.
Ah, és la normal.
Sí, és la normal. Per exemple, mira, és aquesta, la que no té la corona. No.
Aquesta?
No.
Ah, aquesta.
Aquesta és,
vale.
Aquesta és la bandera de la Primera República, que és la diguéssim, de l'Espanya monàrquica de l'època, amb l'escut, amb el castell de Castella i el lleó, i sense la corona monàrquica.
Tal qual, eh? Castella, sí, i lleó. Pues un castell i un lleó. Ja està, tu. No cal pensar-s'hi més.
I, diguéssim, també hi havia el cantó de Sevilla, que s'enfrontava amb altres cantons d'Andalusia, diguéssim, i també s'enfrontaven amb les autoritats republicanes. Per tant, la Primera República va haver d'enfrontar-se amb tres conflictes, a més de també enfrontar-se amb les qüestions nacionals.
A la bandera república que està lila, sí, la republicana, hi ha una corona.
Sí, però és un castell, no és una corona monàrquica.
Ah, vale.
És un castell. En canvi, l'actual rojigualda té la corona.
Té una coronota.
El que passa és que el bàndol nacional, per exemple, veus la bandera franquista?
Sí.
O és la de baix? La bandera del bàndol nacional és la rojigualda també, però amb l'escut de la Segona República, que també té el castell. Perquè des d'un principi el bàndol nacional, també la seva bandera era la tricolor.
Uh-huh.
El que passa és que per unir monàrquics a Carli... bueno, monàrquics a la causa i per unir a tot el bàndol nacional es va bugar per tornar a restaurar els antics colors de la bandera espanyola, la rojigualda.
Si Catalunya es fes independent, haurien de borrar de l'escut.
No, perquè és d'Aragó, no és de Catalunya, aquestes barres.
Ah, sí?
La bandera d'Aragó també té les barres de...
També és així?
Sí, ja veuràs, busca-ho.
M'estic sentint com en una classe d'aquestes del Sheldon Cooper, de les banderes.
Sí, la foto de Guifré al pilós fent les marques de la bandera. S'ha d'entendre que és durant la corona d'Aragó, tot això que succeeix.
Clar, clar, clar.
I a la bandera d'Aragó també té les franges de la senyera.
I en què es diferencien, doncs? En res.
En res, no? Perquè tenen les 9 barres també, començant pel color groc.
Aragó té l'escut.
Bueno, no? Clar, l'escut és diferent. El català no té... La senyera no té escut.
El català no té escut.
Que, per cert, és que l'estelada amb el logo blau de la bandera cubana és que no m'agrada gens. Abogo més per aquesta, la de color groc. Queda millor pels companys.
És més fineta, oi?
Sí, que aboguin per l'independentisme. Senyors, és millor aquesta bandera. El color blau no... És que a mi bé, les banderes m'agrada molt, també. És una cosa que... A veure, no és un hobby, però diguéssim que m'agrada veure-les i conèixer-les. I és que l'estelada amb el fondo blau no em crida l'atenció.
I per què Catalunya no té escut?
Pues no ho sé, sincerament.
Vols que li...
Bueno, no era un regne, Catalunya. No era un regne.
I què? I no té escut?
Jo entenc que és per això.
Vaig a preguntar-li
al ChatGPT, sí, a veure
què diu. Per què la bandera de Catalunya no té un escut? Aviam què diu. Parla català, el ChatGPT. La bandera de Catalunya, coneguda com la senyera, és una bandera de ratlles grogues i vermelles sense un escut incorporat. La seva història remunta a l'edat mitjana i, com moltes banderes regionals o nacionals, ha evolucionat al llarg del temps. La senyera és una de les banderes més antigues d'Europa i les seves arrels les remunten al segle XII. Originalment era una bandera de ratlles grogues i vermelles que representava la Casa Reial de Barcelona i el Comtat de Barcelona. En aquell moment no incorporava cap escut.
De moment no respon la pregunta.
No. Alguns països o regions opten per incorporar escuts a les seves banderes com a símbol d'identitat o de valors específics, però no és una norma general. En el cas de la senyera, la simplicitat de les ratlles grogues i vermelles ha sigut mantinguda al llarg del temps com a símbol de la història i la identitat de Catalunya. Això no significa que no puguin existir versions de la senyera amb escuts, ja que en algunes representacions locals o adaptacions artístiques es poden incorporar elements addicionals. No obstant això, la versió més reconeguda i oficial de la senyera no inclou un escut. Això és com quan no et saps la pregunta, sí, de l'examen i dius moltes coses que et saps del temari, però no acabes de
respondre la pregunta i et posen un 0,5, perquè bueno, hem desenvolupat el context.
Exacte.
Home, la conclusió és que els hi feia mandra trobar un escut, no?
Sí, no? Jo...
Perquè, clar, és la bandera més, una de les més antigues d'Europa, i que durant aquest temps no t'hagis repensat algun escut...
En tot aquest temps ningú ha aconseguit pensar un escut. Bueno, clar, és molt que... de català, igual, ja ens està bé això.
D'aquí a Europa... I ara ja al revés, quins països tenen escut a la seva bandera que es deixi oficial? Perquè Espanya, Portugal i pocs països més. Perquè els altres solament tenen les línies.
Aviam.
Com França, el Regne Unit tampoc.
Tenen Espanya, Alemanya...
Alemanya també.
França...
Home, clar, a veure... De...
Portugal, Regne Unit... Clar, però no oficial.
No, sí, no oficial. No. Jo em refereixo a les banderes, per exemple, que hi ha a Brussel·les, a la seu de la Comissió Europea i de la Unió Europea, que estan les banderes posades amb els pals. Espanya sí que té l'escut i Portugal, però no sé si...
Espanya, Alemanya i Portugal.
Pues Alemanya, el primer poc que m'entero que té posat el seu escut a la bandera. És a dir, és l'Àliga, però a l'exèrcit sí que té el logotip de l'Àliga, l'exèrcit alemany, per exemple, però...
Per què aquest aguilot aquí?
Perquè és el símbol de... A l'imperi alemany també l'utilitzava, abans de Hitler. Si la gent es pensa que l'àguila... per exemple, si trobes una bandera d'Alemanya amb una àguila, la gent es posa les mans al cap i no, o sigui, l'àliga sempre ha format part de almenys de l'escut d'Alemanya com a imperi, Després de totes les regions i regnes que formaven a Alemanya, quan es va crear com a imperi, diguéssim que va ser quan es va, diguéssim, utilitzar l'àguila i també la creu. Tenia una creu negra, que a la Primera Guerra Mundial s'utilitza.
Una creu negra que no és...
No és aquesta. Que aquesta és una creu torçada, que li han torçat les puntes. Sabres, és lleig, el logotip.
És artístic.
Sí, pels oients que no ho poden veure, és una creu...
Estem parlant de l'esvàstica.
Sí.
Sí.
És que sembla un home corrent. Bueno, una persona corrent.
L'àguila, o sigui, cada element d'un escut representa coses. L'àguila és l'imperi, llavors, o què? No? Una àguila imperial?
Sí, entenc que sí. A Espanya també tenia una àguila imperial, que la gent la confon amb l'àguila de la bandera franquista. Llavors, quan molta gent surt amb banderes d'Espanya amb una àguila, no totes són franquistes. Què passa? Que dubto que la gent les compri traient-les i dient, no, és que és la bandera de l'imperi, de l'àguila imperial. No, jo crec que no.
Quina és?
La primera. Aquesta no és franquista.
Té dos caps.
Sí, que és l'àguila bicèfala.
És bona. Si té un cap, és dolenta.
Sí, el que passa és que jo crec que la gent que compra l'àguila bona, dubto molt que sàpiga que és l'àguila bona i la compra perquè vol que sigui l'àguila dolenta.
Vale, vale.
Atenció, llavors no s'han de confondre.
Aviam, si heu de ser fatxes, almenys sigueu fatxes cultes.
Sí, home. Compreu la verdadera. És com la gent que es compra l'estelada amb vuit ratlles, sí. Dels xinos. O que comença per la ratlla vermella. Que jo... Clar, els xinos això no...
L'estelada aquella... L'estelada LGTBQ-friendly.
Ostres, sí. Aquella és molt estranya. És que hi ha tants colors que...
Sí, però no acaba de ser ben bé res, no, allò?
Perquè bueno, agrupa diguéssim, el col·lectiu.
Soc independentista i LGTBQ-friendly.
No, és que al final la forma que et fa d'estelada, com la de Cuba, amb el triangle aquest lateral... tu dius aquesta. Jo pensava que deies la del col·lectiu LGTBI que té el triangle lateral amb el del Black Lives Matter.
Aquesta?
Sí.
No, aquesta.
Amb el Black Lives Matter i també el col·lectiu trans, veus?
No, jo dic aquesta. És una estelada,
sí.
Però, veus? Estelada gay, diu. Això què és?
Clar,
no sé quina
aquí,
web és.
Per exemple, clar, és que això la bandera de Catalunya...
Comprarbanderes.com. Estelada gay.
Clar, aquí l'estelada i la senyera en aquest cas ho té fàcil, perquè, clar, té ratlles. La bandera d'Espanya no pot fer aquesta bandera, perquè solament té tres.
Llavors, clar, no pot ser mai LGTBI.
No, no pot ser. Bueno, l'estelada també es traga bastantes línies, eh?
Què vol dir?
Són 9 i aquí hi ha 6. N'hi ha
menys, jo ja l'estava comptant. 6 o 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, però falta un color. Són 7, no?
No sé, mai m'he parat a pensar quantes línies té la bandera LGTBI. Q més. Que ara els mitjans de comunicació... Bueno, no, a veure, estan obligats. Han de posar la Q i el més, perquè
clar,
si no està ben dit del tot.
Et deixa gent.
Clar, però clar, fa uns anys no era solament LGTBI.
I em sembla que hi ha alguna lletra més.
Això ja no...
Que si ets molt pro del tema...
Clar, jo m'he quedat amb el més.
Bueno, ara...
A partir d'aquí ja ho desconec.
Clar, representa que el més ja inclou l'altre.
Ja,
el plus és i més.
No els hi deixava posar
els
més.
Els hi van dir, no us passeu, que ja és difícil per dependre d'aquí. Aprendre's les lletres, que no costa tant, doncs van dir, poseu un plus i ja està.
Però això, la bandera amb el Black Lives Matter i el col·lectiu trans, que te'l posen amb el triangle lateral, és que hi ha molts colors que és una... posen tota la taula de pintura de colors. Estan tots posats allà.
Però per què agrupes reivindicacions? Agafa dos banderes?
No, perquè jo crec que l'agrupen per totes les minories oprimides de... ara mateix, que és el col·lectiu LGTBI, després el col·lectiu trans, i el Black Lives Matter, que és la comunitat negra, entenc que va ser després de lo del George Floyd.
Sí, crec que sí, que es va començar llavors. Bueno, Déu-n'hi-do com hem...
Com hem començat.
Com hem
I tot amb la Primera República ha vingut.
Sí. Vols una altra pregunta?
Vinga, va.
Només tenim temps per una més.
Bé, no passa res.
Aviam, tema, algun tema en concret?
No, el que tu vulguis.
Doncs, guerres mortíferes, que m'has dit tu abans. Com canvia el panorama mundial després de la Segona Guerra Mundial amb l'ascens de les superpotències?
Després de la Segona Guerra Mundial, el que canvia és que les guerres ja no són tan mortíferes.
És l'última màxima mortífera, diguéssim?
Sí, jo crec que, almenys en el món occidental, tal com ho entenem, sí. Perquè, clar, després de la Segona Guerra Mundial sorgeix la bomba nuclear, sorgeix també altres materials militars perillosos, llavors, clar, aquí ja t'aixantes una mica. ja no decides anar tant a la guerra. Que, clar, a veure, si tira una bomba nuclear serà molt més mortífer que diguéssim, que la Segona Guerra Mundial. Té una capacitat d'impacte dins de mortalitat, ferits i destrucció més gran. El que passa és que jo ho divideixo en dues parts. La guerra més mortífera, en el sentit d'armament i de morts, és la Segona Guerra Mundial.
Vale.
Per mi.
Diu que entre 70 i 85 milions de persones.
El què?
A la Segona Guerra Mundial.
De morts.
Sí.
Que, hòstia, que són més que tota la població d'Espanya, eh? És el doble. O més de... menys del doble. Perquè a Espanya són 48 milions?
Crec que sí.
Sí. Clar, a la Segona Guerra Mundial l'armament evoluciona, els carros de combat evolucionen, les bombes evolucionen, hi ha bombardejos a poblacions civils, que això es va fer durant la Guerra Civil Espanyola, a Guernica, també es fa a la Segona Guerra Mundial i mor més gent. El que passa és que la Primera Guerra Mundial és la primera guerra on es veu, diguéssim, com de boig està l'home i com de perillós pot ser. Clar, ja no que l'armament era més rudimentari. A la Segona Guerra Mundial també s'utilitza, però la Primera encara es feien càrregues de cavalls.
Ostres.
Clar, et posen una metralladora allà i que vinguin els cavalls, que jo me'ls carrego tots. Que allà és on sorgeix l'armament, les metralladores, els carros de combat, és on evoluciona més. El que passa és que, clar, la Primera Guerra Mundial és on l'home, diguéssim, es veu què pot arribar a fer l'home amb les seves mans. I allà molta gent es va tornar boja, a centre psiquiàtric, va ser una bogeria la Primera Guerra Mundial. I la segona és d'armament, és més mortífera perquè l'armament evoluciona i també estan sonats, però diguéssim que la Primera Guerra Mundial és el professor.
Vale, i ara estan sonats, però amb tecnologia.
Però diguéssim que s'aixanten una mica més.
Es caguen.
Ara és més estratègic tot, clar, abans per matar el líder pues, t'havies de matar molta més gent per arribar-hi. Ara tiren un missil amb un dron i ja te'l carregues.
Miquel, ho hem de deixar aquí. Val. Ràpidament. Ha estat un plaer aprendre cosetes d'història aquests dies amb tu i esperem tornar-te a escoltar ben aviat.
Moltes gràcies, Aina.
A tu, adéu-siau.
Adéu.
Són 11:15.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Avui dia 5 de gener fem un repàs a l'actualitat diària de Vilafranca i comarca parlant-vos sobre la cavalcada de Reis. I és que Vilafranca un any més ho té tot a punt per viure la nit més màgica de l'any. La cavalcada de Reis d'enguany presentarà novetats destacables, com l'habilitació d'un tram tranquil o la incorporació de 70 ballarins a la comitiva reial. Mentre tots tenim la mirada posada al cel per aquesta possible amenaça de pluja, Vilafranca, doncs, com dèiem, ho té tot a punt per gaudir de la nit més màgica de l'any. I és que ses majestats arribaran a les 6 de la tarda ben puntuals per repartir alegria i il·lusió. Aquest 2024, la cavalcada presentarà portarà força novetats, com la incorporació d'un tram tranquil per a persones amb el trastorn de l'espectre autista o amb altes sensibilitats auditives. Aquest tram serà ubicat a l'inici de l'itinerari i, a més, com dèiem, hi haurà aquesta incorporació de 70 ballarins que amenitzaran tota la comitiva reial. A més, el Carbó tindrà més protagonisme, dotant-lo d'un estil més urbà, amb aquesta incorporació d'una flamant locomotora. Canviem radicalment de qüestió per parlar-vos que l'Alt Penedès finalitza l'any 2023 amb un increment moderat de l'atur. A 31 de desembre, els registres de l'atur han tancat amb 4.999 persones a la comarca, el que suposa un augment de 97 aturats respecte al mes de novembre. En canvi, la taxa d'atur registral es manté amb un 8,8% per sota de la mitjana catalana. A Vilafranca, però, hi ha 1.921 aturats, 11 més que el novembre. També creix l'atur a Sant Sadurní d'Anoia amb un increment de 17 persones i un total ara de 508 aturats. Altres exemples també són els de Santa Margarida i els Monjos i Gelida, que en general també han viscut un increment de l'atur durant aquest darrer mes. I fa recentment pocs dies va néixer el primer nadó de l'Alt Penedès, concretament Laia, que va néixer la matinada de dimarts a dimecres. Com més habitual en aquestes situacions, l'alcalde de Vilafranca, en aquest cas Francisco Romero, i el regidor Ramon Zavalla es van desplaçar a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès per fer una entrega d'una panera per als familiars. Com dèiem, el primer nadó ha nascut a l'Alt Penedès. Aquest 2024 s'ha fet esperar, ja que ha nascut la matinada d'aquest dimarts a dimecres fins al dia 3 de gener, quan passaven concretament 7 minuts de la 1 de la matinada a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. La primera alpenedesenca de l'any es diu Aya i és la filla de la Siham i el Llunes, veïns del barri de l'Espirall de Vilafranca del Penedès. Segons ha informat el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, tant la mare com la nena es troben molt bé després del part i la criatura ha pesat, atenció, 3,110 quilograms. Finalitzem aquest repàs de l'actualitat diària de Vilafranca i comarca parlant-vos que s'ha construït el Living Lab de l'Alt Penedès al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. La proposta s'emmarca en el projecte europeu LIFE d'adaptació al canvi climàtic, que integra 19 territoris de Catalunya i consta de 24 socis públics i privats i que està liderat per la Diputació de Barcelona. Incorpora àrees geogràfiques de diferents característiques orogràfiques, climàtiques i d'activitat econòmica d'un ampli ventall de comarques. A la província de Barcelona, per exemple, formen part del projecte a la comarca de l'Alt Penedès, una part de l'Anoia, del Bages i d'Osona, i també 10 espais naturals de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. L'objectiu d'aquest projecte és potenciar l'acció en l'adaptació al canvi climàtic als sectors agroramader, pesquer, forestal i turístic.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Torna al Festival Solidari Músic Veu, amb més concerts, nous espais i més solidari que mai. A partir del 14 de gener tens una cita amb Tomeu Penya, Judit Nederman, Helena Gadel, Manu Guix, tributs a Queen i Supertramp i molt més. Viu la música en directe a diferents teatres, cellers i espais culturals del Penedès, l'Anoia i el Garraf. Gaudeix de diferents propostes gastronòmiques i enoturístiques. En aquesta edició, el Músic Veu destinarà els seus beneficis a la investigació per a la cura de l'ELA. Entrades disponibles a musicveu.cat.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
A Cal Vicentó Perfumeries disposem d'un ampli assortit en colònies, perfums i lots per a aquestes festes. El millor regal per a tots. Lots i colònies infantils, genèriques, selectives i totes al millor preu. Cal Vicentó, símbol de serietat, qualitat i garantia des de fa més de 225 anys. Nou establiments al seu servei a Vilafranca, Vilanova, Sant Sadurní i el Vendrell. I ara també amb venda online, amb preus especials a la pàgina web www.calvicentó.com. Sempre a prop seu. Cal Vicentó us desitja bones festes.
Ràdio Vilafranca.
No podíem acabar aquest últim programa del Fins que arribin els Reis amb les últimes recomanacions del nostre estimadíssim Jaume Miquel. Bon dia, Jaume.
Hola, últim dia.
Estàs trist?
Una miqueta.
Jo estic una mica contenta. Ah,
okay. Molta feina, no? Durant les vacances.
Vacances? Què són vacances?
Feina.
Bueno, tu vacances tampoc n'has tingut gaire.
No gaires, no gaires.
Joves precaris a tot arreu. Sí. Jaume, què ens portes avui?
Avui porto, com que és l'últim dia així una miqueta, com pel·lícules del 2023, que, com les més taquilleres, no? Les com més importants i tot això. I també puc una futura pel·lícula.
Vale, repàs del que ens hem perdut potser i sí. No ens hauríem d'haver perdut.
Exacte. Bueno, la pel·lícula número 10, més taquillera del 2023.
Començaràs pel 10 sí. I anar pujant fins al top, sí. Perfecte.
Et pots esperar quina és la número 1, però
vale.
La número 10, que a tu no t'agrada, és Ant-Man, que a mi no m'agrada gaire aquesta pel·lícula, però bueno, va recordar 476 milions d'euros, de dòlars.
Uh-huh.
I d'aquí, o sigui, imagina't, anar pujant, vale? Està... És de superherois, per qui no sàpiga.
Marvel, no?
Marvel, exacte. La número 9, que a mi m'agrada moltíssim, és Elemental.
Ai,
l'has vist?
Sí.
Està a Disney Plus, sí. És a Pixar.
És del 2023?
Sí, 2023.
Principis.
Jo diria març, abril...
Se'n fa com molt lluny.
És que estem al 2024.
Ja.
Doncs sí, va, bueno, els elements d'aigua, terra, foc i...
Aire.
No, aire, exacte. Aire no és gaire protagonista en aquesta pel·lícula, però bueno, s'enamoren dos, tal, i trames.
Xulíssima. Aquestes pel·lis d'animació, a més, són per grans. O sigui,
sí.
Són per petits, però els grans pillen més coses que els petits.
Que els petits, clar. Tu veus algunes coses que els petits no poden veure,
exacte.
Saps? Però està molt bé, són... És com d'amor, animació i per adults. Vull dir, a mi m'agrada molt aquest gènere, per mi, saps?
A mi també.
Vull dir, guai. Una altra que crec que no va ser un gran boom va ser Missió Impossible.
Ah, aquesta era l'última...
Sí, l'última del...
Que hi havia l'actor normal, vull dir,
sí.
L'actor vell.
El Tom Cruise.
Aquest.
Estava pensant qui era. Doncs sí, no, va passar bastant per alt.
Una més.
Sin más, sí.
Quina és? Hi ha la 7, la 8, la...
No sé, perquè és que és com Missió Impossible i el títol de la pel·lícula. No és Missió Impossible.
No va per nomens.
4, 9. Potser deu ser la 5 o la 6ena, eh? Mm. Em porta moltíssimes, també. Després, Serenita.
Quin número anem?
Número 7.
Número 7, eh? La feia més amunt, eh?
Sí, jo també, però és veritat que... o sigui, va ser molt criticada. Entre que l'actriu era negra, que és una tonteria, veritat, però la va fer superbé. I... vull dir, al final és igual.
Sí.
Vull dir, és una actriu, punto. I va ser molt bona pel·lícula, molt bons efectes especials.
Sí.
Perquè tot, muntat tot el cabell i tot, jo he vist després, detrás de, darrere les escenes i tot, i realment és una currada. I tot, i plasmar una pel·lícula original, animada, i tan antiga com és la Sirenita, en una versió original, saps?
I tan live difícil, action, sí, o sigui, tan al difícil. Final, al fons del mar, moltes escenes...
És el nivell, vull dir, i sí, l'han aconseguit, per mi m'agrada molt.
Jo la vaig anar a veure en 3D.
Ah, i què?
Brutal.
Veig que venia cap a tu? La Sirenita
sí,
nedant.
Bueno, no del tot, però o sigui, millorable el 3D.
A més que em posa nerviós el 3D.
Ja.
Una mica és com... ho veig tot... Després contra les treus, ho veig tot borrós.
Sí.
Saps? Bueno, és igual. Una altra és la de el Spider-Man.
Uh-huh.
Però una de Spider-Man animada, també.
Ah.
Sí, les pel·lícules animades han guanyat bastant, aquest any.
Sí, eh?
Han guanyat moltíssim. És, a més, un spin-off de Spider-Man... Bueno... d'un multivers, una cosa rara.
Número 30.
Sí. De veritat que sí. Una altra, Fast and Furious. La número 10 de Fast and Furious.
Vale.
Que l'altre dia comentàvem les sagues i tot.
Sí.
Doncs aquesta ha sigut la 10 i és la número... és la cinquena.
Bueno, prou bé.
Acceptable, sí. 700 milions de dòlars. Potser altres anys han fet molt... altres pel·lícules han fet guanyat molta més recaudació, però bueno, està bé.
Déu-n'hi-do, sí.
Una altra de Marvel, Guardianes de la Galàxia, volumen 3. Està bé, perquè aquesta l'he vist. Despedeix a bastants alguns personatges originals, perquè, clar, jo porten com 10 anys amb la franquícia i tot, i també es cansen, saps? És com, bueno, doncs adéu. I alguns moren, alguns se'n van, per no tornar. Potser tornen un... si paguen el triple de... saps? No sé, Marvel és així. I els diners mouen molt. La número 3, Oppenheimer.
3, eh?
Número 3. Què esperaves? Que estava la segona, oi?
Sí.
Jo també, però no.
Oppenheimer.
L'has vist?
Encara no.
Jo tampoc.
No.
Però és que m'han dit que és com avorrida.
I llarga.
Llavors és com que em fa molta mandra posar-m'hi.
Però...
perquè necessito com 3 hores, saps?
Jo estic esperant a que la posin algun lloc gratis.
Jo diria que està algun lloc gratis, eh?
Segur que és Movistar.
Sí, diria que sí. No estic segur. Però bueno, hi ha 952 milions de dòlars. Déu. No va arribar al billó. Després està. Quina gràcia és el número 2?
Doncs si has dit Oppenheimer, suposo que serà Avatar. O no, era
Avatar
22.
És el 2022, eh?
És 22. Ah, doncs no sé.
Mario Bros, la pel·lícula.
Ah, vale, sí.
L'has vist?
No.
Està Movistar. Et fixaràs. Va,
començaré el 2024 amb una despesa més al final, que serà aquesta de Movistar. La gent diu, propòsits estalviar, jo, propòsit gastar més.
Posar-me a Movistar.
Per culpa del Jaume.
Doncs 1.300 milions de dòlars. Un billó quasi mig.
Uau.
És una borrada. Però és molt, molt, molt guai. I és com... penses que és una ciutat de nens petits que pot ser-ho, saps? Però és que està entretingut. I coneixes tant el Mario, que has jugat tu al Mario... entre l'altre, has jugat al Mario Kart, al Mario Party, tens els jocs de la Nintendo i tot, doncs saps a què vas. I està molt guai perquè la trama té un sentit.
Vale.
I està molt bé.
És interessant.
I la número 1, en 1.400 milions de dòlars. 1.400 milions...
Un bilió.
Un bilió i mig.
Oh.
Sí. Barbie.
I Mario estava...
1.300.000.
Vale.
És que és relativament a poc.
Sí.
Però Mario va treure que és el maig i Barbie que va ser el juliol.
Juliol, sí.
Vull dir, en menys temps ha guanyat molt més.
Barbie!
Ja vam dir que ens agradava. No comentarem res més, la recomano. I ara crec que la posaran a HBO, eh?
Ja l'he vist.
Ah, ja l'has vist, ja m'ho vas dir.
Sí.
Pues ara, on la posaran? Potser m'ha vist ara, eh?
Escolta'm, sí que, bueno...
ja està, no passa...
Val més la pena. Però a Barbie, a més, a part de tota la recaptació de la pel·lícula, també merchandising i tot això deuen haver fet, bueno...
I ara el Ryan Gosling ha tret un àlbum, un EP.
Ah, sí?
Del Ken, I'm Just Ken.
No fotis.
T'ho juro. I potser guanya un Òscar per això, eh?
El Ryan Gosling saps que no volia... o sigui, estava com en dubte d'acceptar el paper o no?
Ja. No sé per què, però ho he llegit.
Jo el que vaig sentir és que la Margot li va estar fent un regal cada dia fins que va acceptar el paper.
Mare meva.
I després, durant el rodatge, també li portava cada matí un regal.
Ai.
Que, vull dir, potser era una cartera, coses d'aquestes que per la Margot, que deu tenir una milionada, devia
exacte.
Ser. Té, com si compressis patates.
A mi la Margot patates. Robbie m'agrada moltíssim, eh?
M'encanta.
Quan ha fet de Harley Quinn,
sí.
Ho ha fet tan bé, tan bé. I totes. I ara parlaré d'una pel·lícula també que ha fet aquest any passat, que, bueno, està bé.
Molt bé, doncs, aquest top 2023. Ens agrada.
Llavors, ara parlaré com de totes les plataformes, quina és la sèrie o el contingut més vist.
Ah, vale, guai.
En el cas de Disney+, Plus, tu quin creus que és? No t'esperaràs, eh?
No sé.
Sempre surt a Recomendados, a dalt de tot, sempre.
Es Kardashian.
El Simpson.
El Simpson.
T'ho juro, jo m'haig quedat flipant.
La més vista, eh?
La més vista de totes. De tot el Disney+. Plus. Després està Star Wars.
I hi ha tota la sèrie? Tots els capítols?
Estan tots. I a més van estrenant allà les noves temporades.
Ah.
Perquè té noves temporades sempre a Simpson.
Encara.
Tot i que ens pensem que sempre veiem el mateix. Doncs pues, bueno, la de HBO, quina creus que és?
La nova de Juego de Tronos.
Simplement Juego de Tronos.
Ah,
la sèrie, en plan, sí. No, l'espin-off, no.
La Casa del Dragón, es diu.
Sí. Jo, és que veus, m'hauré fet HBO. És el meu propòsit 2024. En el cas de Disney... ah, no!
No ens enganyis, eh?
No us enganyo. La sèrie de Disney, així original, és Loki. I l'animada és Simpson.
Vale, Loki és aquesta com de Vikings?
Sí, una mica sí. És el germà del Thor.
Sí.
També, també. Després, la de Els Anillos del Poder, també és una de les més vistes.
Això és Prime?
Això és... És Prime.
Vale.
És Prime, de fet, sí. Amb més de 2 milions d'hores vistes. 2 bilions. La gent està estalada.
I després allà estava jo, també.
I després la de Netflix és El Juego del Calamar.
Vale.
Entre altres, bueno, està bé. La de Movistar no sé, eh?
La del Juego del Calamar és d'aquest 2023, El Juego del Calamar?
És el reality d'aquest any,
vale.
2023, del 2023.
La
sèrie és del que, 2021?
Sí, tant.
Sí, eh? Podria ser.
Pot ser.
O 2022, posa, jo què sé, sí. Però que sí. Que el...
I la més vista és el reality de...
No, és la sèrie.
Ah, vale.
El reality ara farà una segona temporada, eh?
Del reality o de la sèrie?
Del reality.
I la sèrie?
Crec que volen fer també una segona temporada de la sèrie.
No està venint, eh, però...
És que... Quasi tots estan morts. Només queda un viu.
Ah, sí?
Clar, només... Morts de...
Ah, de la sèrie. Bueno, clar, però jo què sé, una nova edició que ja, els matin a tots un altre cop.
Estaria bé. Llavors, una pel·lícula així animadeta que està bé aquest 2023 és Wonka, que és un musical, que es veu que... La gent, clar, no s'esperava que no fos un musical.
No jo vaig veure el tràiler, que fos un musical.
Vale, jo vaig veure el tràiler i no sembla musical. Sí que canten, jo què sé, també canten a la del Fàbrica de Xocolata, però no és un musical, però això és un musical. I el tio es passa la meitat de la pel·lícula cantant.
Ah, sí?
Jo no sé aquesta faceta del Timothée Chalamet.
Ja, anava a dir canta ell o
canta, el doblant. Canta ell.
Sí, eh?
Sí.
Aquesta encara deu estar als cines, no?
Sí.
Perquè l'han estrenat ara fa
poc. Fa, què, 3 setmanetes?
Sí, encara la pillareu a taquilla.
Una pel·lícula llarguíssima, que potser està nominada als Goya, als Oscar, perdó, no ho sé. Babylon.
No l'he vist.
Dura 3 hores i mitja. Uf. Pitjor que Titanic.
O és que aquestes pel·lis estan llargues?
Està és dels creadors de La La Land.
Vale.
Però no canten, eh? Ah. Bueno, canten, és una mica, és rareta. És com així una mica cabaret, aquest,
ah,
saps?
Wow.
Així, ochentera, no ochentera. I està protagonitzada pel Brad Pitt i la Margot Robbie.
Mm.
Llavors, és un... T'ho posen en bandeja perquè t'ho mires.
Aquesta és l'estrena d'ara...
No, és del 2023.
Ja s'ha estrenat.
S'ha estrenat.
I on es pot veure? O encara no...
Amazon Prime.
Prime, eh? Hey. Pagant? Segurament.
Sí, no, alquiler, no.
Ah, no?
No, està inclosa.
Vaig apuntar-me.
Sí. No sé si ara ho hauran posat ja en alquiler o no, però està bé. Crec que volen treure Mamma Mia de Netflix.
Però segur que la passaran a un altre lloc.
Exacte. No et dic on estan perquè t'enfadaràs.
No, vale. Mira, vaig a donar-me d'alta, a m'avisar.
Llavors, una pel·lícula de por, que segurament estigui nominada als Òscar, és Skinamarink, és una cosa rara. És d'efectes paranormals, crec que en una residència...
Uf!
Sí, però crec que aquestes són de les que t'enganxen, que realment estàs passant por durant tota la pel·lícula.
Vale.
Tipo, no por, tensió.
Com has dit, que me l'apunto també.
Skinamarink.
Skinamarink.
Sí.
Uns noms més raros.
Vull dir, mira la portada, perquè...
No,
bueno,
és
rara.
Això és Netflix?
No ho sé, no ho sabria dir-t'ho.
La portada és rotllo Netflix.
Sí.
Ja la buscaré.
I, bueno, aquestes són com les pel·lícules, així una mica a destacar del 2023. Perquè Barbie ja no ens ho coneixem i tot, no tornarem amb el tema.
Podríem, però no ho farem.
Després, Avatar, la saga Avatar.
Ui,
està a Disney, eh?
Vaig necessitar potser 4 dies per veure aquella pel·li.
Està molt bé. A mi la primera em va costar molt, eh? De veure-la, de posar-m'hi.
A mi la segona em va costar més. I em va agradar, eh?
Jo la segona vaig anar al cinema. No saps les ganes que tenia de pixar. Però vaig passar realment malament tota la pel·lícula. O sigui, ja cap al final de la pel·lícula... No pots marxar cap al final de la pel·lícula. Jo així, és que... Bueno. Supertens. I... Ja està. Ah, llavors, cinema espanyol, bueno. Sèries espanyoles que han marcat van fer un boom. Va ser la primera sèrie espanyola, Xiques del Cable, a Netflix. T'ha agradat?
Molt.
Molt. A mi també, moltíssim. Concha Velasco, ho feia molt bé.
Mm.
I no em semblava que tingués l'edat que té... O sigui, ara s'ha mort la Concha Velasco...
Mm.
Com que no em semblava que en poc temps es moriria, saps? Després de fer la sèrie.
És que la sèrie és vella, eh? La primera temporada.
Potser va ser el 2017, la primera temporada.
Sí?
Sí.
Se'm fa molt llarg tot això.
Sí. I van mantenir molt bé la sèrie, el nivell de la sèrie durant totes les temporades. Tipo, segona, tercera, més, però ja acaba la quarta, ja comença, o sigui, comença a pujar. Ja vaig plorar al final de la quarta temporada quan es mor una.
Sí.
Vaig plorar realment.
No farem spoilers, però...
No. I vull recomanar també una... Si ahir parlàvem de crims i coses així, casos reals, vull recomanar No me llame ternera, de Netflix.
No me llame ternera.
No me llame ternera. És un cas... O sigui, és una entrevista en primera persona d'un dels líders d'ETA.
Ah, vale, m'ha sortit anunciada, sí, però no l'he vist.
El periodista que l'entrevista és el Jordi Évole.
Sí.
I... Vull dir, pinta tan bé.
Dura, pinta dura.
Pinta dura perquè és com ho viu ell, realment, des de la seva perspectiva. No com ho van veure la resta de la gent.
Ja.
Saps?
Pot ser que comenci... Bueno, el tràiler, almenys. Ara no sé si el creu en alguna altra cosa, però que a l'Évole li diu... No sé si tenir-te miedo o algo així.
Mm. Perquè no és perquè li diuen ternera, però... Mm. És com li diuen... És com un mote que tenia i diuen... No me llame ternera. Vostè no me llame ternera. I diu ell amb el Jordi Évole. Saps? Bueno, no sé.
Tu l'has vist, ja?
No l'he vist. Vale. O sigui, he vist un trosset de principi. I, clar, parla de tots els casos del hipercor, tot l'atemptat, tot això... Bueno, i tot el que es vivia. I realment, ells no vivien tant com com atacs terroristes, eh? Ells no es consideraven... No, sí, no, com que no es consideraven terroristes.
Ja. Yeah.
No sé. Tot aquest tema... Terrorisme en general.
Sí, complicat.
Mal rotllo, sí. Has vist, per cert, les prediccions del 2024?
De la
baba.
Això, aquella. La baba, sí. Bueno, hi ha hagut una que quasi s'ha complert. Hi havia la del tsunami a Àsia.
Oh, i ara hi ha hagut el terratrèmol.
Hi ha hagut un terratrèmol amb alerta de tsunami, sí. Que crec que van dir que ja no estaven no. Alerta, però bueno.
Pues que pobres, eh? Però sí, aquells edificis sí. Són en contra, a base de tsunamis i sí. Tot, sí. De fet, vaig veure que aquesta noia, bueno, aquesta dona que ja està morta, va morir fa 30 anys. Va morir el 96.
Ai, ho va deixar tot fet,
Va deixar tot fet. Mira, va deixar totes les prediccions fetes fins al 5076, que és quan s'acaba el món.
Hòstia.
Va predir la seva pròpia mort, quan era jove.
5076, eh?
5076. Uix, per sort, no tindrem la sort de viure al final del món.
Bueno, depèn de com avanci la tecnologia, potser encara estem
allà. Segur que es congela. Però, o sigui, jo tinc la tranquil·litat que fins al 5076 no s'acabarà el món, saps?
Perfecte.
Perquè veient com va tot, sí, jo tenia la por que s'acabés el món, tipus, jo què sé, amb els meus 60 o 70 anys.
Ja.
Saps? I dic, tio...
Que també s'hauria de veure com arribem, eh?
Com arribem.
Però... Sí, sí.
Doncs una de les prediccions és un intent d'assassinat al Putin.
Sí, és veritat.
Dic, a veure si passarà. I que pujarà tots els preus pujaran moltíssim.
Això ja està passant.
Vamos, sí. Va, segueix, continua, vull dir.
Va bé, sí.
Després que anirà un mes. El de que hi havia terratrèmols. Bueno, efectes
sí.
Com...
A Amèrica també, no?
Sí, no sé tornados, si... ciclones, tot. Mm. Tipus, coses naturals, així. Desgràcies naturals, sí. Diguem-ne. I alguna més així... Que sin más, saps? A mi no m'afecta gaire. No sé ara quina, no recordo. Ja està, bueno, això, diferents... Coses que ens van i ens venen a tots.
Sí, saps? Bueno, que preocupen, però no ens afecten
sí,
tant
exacte.
Directament.
Mentre no vingui un tornado cap aquí...
El que no té prediccions maques, aquesta dona.
No.
No diu mai de, mira...
Millor saber les dolentes, també t'ho dic, i que les bones vinguin de sorpresa.
Ja, sí que no? És veritat.
Vull dir, no sé. Tu preferiries saber la teva mort o no? Quan moriràs o no? De què moriràs o quan moriràs, preferiries?
Jo crec que no vull saber.
Potser saber de què.
Sí, de què potser sí, perquè ho evites. El quan, uf, m'agobiaria, eh?
Mm.
Sí, m'agobiaria.
No sé. Tu creus en el tarot i tot això?
Sí.
Jo també.
L'horòscop, sí.
Jo també. Jo soc Piscis, i tu?
Virgo.
Virgo, bueno. Jo soc molt intens, eh?
Jo soc molt Virgo.
Jo soc molt Piscis, jo també. Molt, extremadament Piscis, però bueno, ja està.
Escolta'm, Jaume, doncs fins aquí ha arribat la teva secció. Em fa molta pena acomiadar-te. Espero tornar-te a tenir el Penedès cap de setmana. I et recuperaré.
En alguna salsa rosa?
Exacte. Moltes gràcies per totes aquestes recomanacions.
A vosaltres.
I ens veiem aviat.
Moltes, 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 moltes gràcies. I molt bon any a tots els nostres oients i les nostres oients.
I bons reis.
I bons reis, veritat, que demà ja per fi arriben els reis.
Sí. Adéu-siau, Jaume.
Adéu, moltes gràcies. Adéu.
I avui és nit de Reis, també cap de setmana de Reis, i necessitem saber quin temps ens farà aquests dies. Per això tenim aquí el nostre expert meteoròleg, el Marc Paredes. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Els divendres el Marc ens posa el dia del temps tot allò que es pot preveure, perquè després ja sabem que canvia una mica i que si dius una cosa serà l'altra.
Doncs sí, però avui podem afinar ja més el pronòstic perquè es presenta una tarda complicada, si podem dir
així. Ai, no ens
diguis
això.
Perquè estem en sequera i just a la plora, no? Avui, que és la nit de Reis, una de les nits més esperades de l'any. Doncs bé, els Reis sí que ens portaran un regal magnífic pel Penedès, que són les precipitacions, però és que aquesta tarda s'haurà d'agafar el paraigües a moltes comarques. És que els Reis hauran de venir literalment amb el paraigües perquè s'esperen precipitacions, sobretot a les comarques del litoral, prelitoral central, afectant també punts de la Catalunya central, no? Però especialment a les comarques del Barcelonès. Aquí és on esperem que les precipitacions siguin doncs, més extenses, més generalitzades. I a les comarques del sud-oest del Penedès, per tant, el Baix Penedès, no tot aquest extrem sud, el vent de mestral, que bufarà amb certa intensitat, doncs, fins i tot podria no, produir que hi hagués algun nucli tempestuós acompanyat de calamar-se. Però, si vols, anem detallant més hora a hora, perquè tothom doncs, està pendent del cel i del que pugui passar aquesta tarda.
Vale.
Els darrers mapes del temps ens indiquen que a partir de les 6 el temps podria aguantar, tot i que no es descarten ja els primers ruixats, sobretot per les comarques del sud, Camp de Tarragona, ja començarien a entrar també en alguns punts del Pirineu, Prepirineu, però aquí, a Vilafranca i a la comarca, sembla que a partir de la tarda, a les 6, el cel encara aguantaria. Seria a partir no, de les 7, 8 del vespre, quan els models doncs, ja ens indiquen tota aquesta massa de ruixats a sobre de la comarca, que podrien ser doncs, una mica generalitzades, fins i tot una miqueta abundants, no gaire, no ho creiem, però bé, podríem fer una miqueta a la guitza a les cavalcades de Reis. Creiem que seran precipitacions intermitents, de curta durada, però allà on afectin, doncs, puntualment podrien caure doncs, amb una miqueta d'intensitat. Per tant, el que nosaltres preveiem a hores d'ara, encara queden unes quantes hores, encara queden els models no, del migdia per actualitzar-se, el que podem dir ara mateix és que tot sembla que a partir de les 6 el cel aguantaria, per tant, l'inici de les cavalcades en molts municipis doncs, seria normal, però a mesura que avanci aquesta tarda, nit de Reis, el temps ja es voldrà complicar i sobretot amb el vent que es deixarà notar a les comarques del sud, aquí al Penedès també. Per tant, no és que sigui una combinació molt bonica, no? però bé, en qualsevol cas tindrem aquestes precipitacions, que si mirem la part positiva, les necessitem. I de cara a demà, doncs, el temps ja voldrà canviar una miqueta, perquè ja doncs, aquesta massa d'inestabilitat s'anirà retirant, tot i que a primeríssimes hores del matí podríem mantenir alguna petita línia doncs, d'inestabilitat, sobretot a les comarques de l'interior, aquí al Penedès no ho descartem, però el protagonista serà el vent, que a mesura que avanci la jornada serà cada vegada més intens, aquest vent de mestral, que provocarà una baixada de les temperatures i, per tant, una sensació de fred encara més acusada, i a partir de diumenge, doncs, aquest vent que encara es voldria intensificar una miqueta més, i a partir de la setmana vinent doncs, anar clarament cap a la baixa aquest vent, però atenció, perquè les temperatures tocaran fons, ens entrarà una massa freda i seca, que haurem d'estar pendents si es barreja amb algun braç humit d'humitat, perquè ahir els mapes ens indicaven alguna possible llevantada al mes de gener, que no és gens habitual, i per tant tenir alguna sorpresa de neu en cotes molt baixes. Veurem, perquè encara
queden dies. Ah, sí, eh? Els Reis ens porten de tot. Ens
sí,
porten
sí, fred,
pluja,
vent,
ens porten
pluja,
fred.
Neu, de tot, de tot.
Ens porten l'hivern,
sí, sí,
al final, que ja toca també.
Sí, perquè l'ambient la setmana que ve serà de cru i rigorós hivern.
Bueno, doncs esperem això, que s'esperin una miqueta.
Una miqueta.
Que les cavalcades almenys comencin, que vagin molt ràpid.
Sí.
I això, molt bé. Doncs gràcies, Marc, per aquest resum del temps i esperem això, doncs, que vagi tot molt bé aquest vespre.
Bona nit de Reis.
Igualment, Marc, adéu.